l'Infovespre.
Bona tarda, acabem setmana divendres 5 d'octubre entrant una mica al detall dels continguts de la sessió en què es recuperarà l'activitat plenària a Calella. Serà dilluns a la tarda i el grup municipal d'iniciativa ha registrat 22 preguntes i 4 precs. Per la seva banda, la CUP hi presenta una moció per demanar la despenalització de l'eutanàsia. De seguida entrem al detall de les diverses qüestions relatives al ple municipal. Abans, però, ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Ell també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts tindrem el regidor portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds per conèixer les qüestions que més preocupa el grup ecosocialista.
Conversem amb Sebastián Tejada, regidor d'Iniciativa.
I la CUP reclamarà al ple la despenalització de l'eutanàsia i que l'administració local s'impliqui en facilitar que els ciutadans signin el document de voluntats anticipades.
Jean Catà, portaveu del Partit Independentista a Calella, ha titllat de barbaritat la petició d'una associació de guàrdies civils perquè la Fiscalia actuï contra els participants de la Marxa Groga.
Ahir va presentar el seu llibre a Calella el fotoperiodista Jordi Borràs, conegut per la seva tasca de denúncia d'atacs feixistes i la seva crònica social.
Recollirem les seves impressions sobre el seu llibre, dos dies que duraran anys, i coneixerem la seva valoració respecte al moment polític i social actual.
Aquest diumenge es celebra l'Ironman Barcelona i en el marc d'aquesta prova esportiva es provarà un nou mono de triatló que permet monitoritzar les constants vitals dels esportistes mentre fan activitat. Un sistema que ha desenvolupat el Centre Tecnològic de Catalunya i l'empresa de roba esportiva Hoco.
També avui repassarem les principals afectacions a la mobilitat com a conseqüència de la prova esportiva.
I parlarem de la pròxima edició de Canta al Mar, el Festival de Cants Corals, que tindrà lloc del 24 al 28 d'octubre a Calella.
Avui Marc Moreno, d'Intercultura, ha passat pel programa La Ciutat, on ha afirmat que al fil de la cita cultural hi haurà més de 3.200 llits ocupats només en establiments hotelers calellencs.
El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds ha registrat 22 preguntes i 4 precs per fer el ple municipal que l'alcaldessa ha convocat per aquest dilluns 8 d'octubre. Tenim ara l'oportunitat de parlar amb el regidor portaveu del grup ecosocialista, amb Sebastián Tejada. Bona tarda.
Bona tarda, Andrea.
A què es deu que des del seu partit es tingui previst fer tantes preguntes en aquest ple municipal?
Bé, en realitat nosaltres fem moltes preguntes cada ple. L'últim ple també vam fer 22 o 23 i també 4 o 5 precs. És bastant habitual. Pensa que els plens són cada dos mesos i en aquesta ciutat passen moltes coses. Pensa també que la nostra feina de supervisió de l'activitat municipal ha de pensar en el llarg termini, per tant, avaluar serveis, avaluar regidories és part de la nostra feina. I si fixes, per aquest ple fem moltes preguntes en relació al pla de joventut. Sí que una mica per això, perquè passen moltes coses en dos mesos, perquè supervisem o intento supervisar molt a prop l'activitat municipal i perquè tenim l'obligació de fer una supervisió sistemàtica de l'activitat de les regidories, és normal fer tantes preguntes.
Quins són els temes de ciutat que més preocupen el seu partit?
Bé, jo resumiria el que més ens preocupa és la manca de futur de les persones, sobretot les joves, a la ciutat, degut al model econòmic i al model de ciutat, tampoc esperançador, tampoc productiu, tampoc estimulant que tenim. Això reflecteix en les preguntes que van relacionades, moltes d'elles, sobre la joventut, sobre els problemes de la joventut, sobre els problemes de l'activitat econòmica, sobre com gasten els diners l'Ajuntament, intentant explicar a la població a través de les seves respostes que es gasten molts diners en activitats gens productives per a la comunitat i que són incapaços de procurar millores en el sistema productiu. I bàsicament és això, però al final la nostra gran preocupació és la manca d'evolució de la ciutat.
Per exemple, parlava ara de l'activitat econòmica, moltes són encarades una mica també a la transparència, que es publiquin certes dades econòmiques o en relació a contractes, a despeses, per exemple, de la carpa a la qual ara s'està portant a terme l'Oktoberfest, en relació a les multes que s'han posat per part de la policia local en el tram que va a l'escola al Far. Per tant, una miqueta en aquest sentit el que deia d'aquesta activitat econòmica, oi?
La transparència en aquest govern és un forat negre. Per molt que publiquin, que compleixen d'una manera exagerada les exigències, la transparència és un forat negre, i això ho explicaré a bastament. La manera de gastar els diners. Nosaltres preguntarem per la despesa de la carpa. Penseu que la carpa ens ha costat més de 50.000 euros, la instal·lació i treure-la, i que l'Octoberfest gairebé l'ocupa el 80% del temps. Però no li cobrem res a l'empresa de l'Octoberfest per aquesta ocupació. Tota la despesa va a càrrec de l'Ajuntament, que l'ha ocupat 3 o 4 dies durant la fira i la festa major. Altre tema, i molt relacionat amb la transparència, és el de les escultures. L'alcaldessa va dir que feia 12 o 14 escultures, anem per 5, això ja ens ha costat prop de 90.000 euros, i tot s'ha fet a base de contractes menors, tot i que l'escultor sempre és el mateix, i que en definitiva és evident que és un projecte global de l'alcaldia, s'ha fet d'aquesta manera, obra per obra, de tal manera que no hi hagi publicitat, que no hi hagi possibilitat de concurrència d'altres artistes, en definitiva que no hi hagi transparència. Per tant, que em preguntes en relació a això. Les multes, les 844 multes que es van posar en 2 mesos en l'accés a l'escola en les hores d'entrada i de sortida, per una pèssima organització del trànsit. Ja ho van preguntar en el ple passat, es va dir el tinent d'alcalde Torrent que es farien unes modificacions i, bueno, li demanem que ens expliqui les modificacions que ha fet i els resultats, perquè ja portem 3 o 4 setmanes de funcionament de l'escola. Sí, que valeu moltes preguntes d'aquest tipus. És la nostra obligació avaluar-los i seguir-los i per això ho fem.
Per tant, senyor Tejada, vostè denuncia la falta de transparència de l'equip de govern actual.
Sí, em sembla que només amb aquests exemples que us he posat ja és evident. Hi ha casos que poden semblar menors però que no ho són. Per exemple, que les persones que estan immerses en un procés de selecció de personal de l'Ajuntament no tinguin accés a un taulell d'anuncis en paper i dades les dificultats enormes, no dificultats petites, enormes d'accés a la informació a través del e-taulet de la pàgina web. Això és una perfecta, que tothom té accés telemàtic, que tothom domina internet i els mitjans telemàtics, doncs no té sentit, i per això demanem que es torni a posar el taulell d'anuncis. Sí, la transparència és una, com deia abans, és un forat negre, no? Imagineu, per exemple, si entreu en la pàgina web, buscant els contractes menors, trobareu els del segon trimestre, però no els del primer trimestre. El que passa aquí, si entreu en la pàgina de Gestaigua, trobareu unes mancances tremendes respecte a les exigències de publicació que diu la llei de transparència. No, la transparència en aquest ajuntament, tot i que presumeix molt d'ella, és un problema greu, i és un problema greu per a tots nosaltres, clar.
Doncs estarem atents al pròxim ple municipal aquest dilluns a les respostes que tingui per part dels regidors corresponents a totes aquestes qüestions i precs que faran des del grup d'Iniciativa per Catalunya Verd. Sebastián Tejada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres intentem que hi hagi això, transparència, que el públic tingui accés a una informació correcta i a una informació ja seleccionada per nosaltres, que tenim l'obligació de perseguir i d'informar-nos de tota l'activitat municipal.
Igual que nosaltres també com a Ràdio Pública Municipal. Sebastián Tejada, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Andrea. Que tingueu una bona tarda.
Qui també ha parlat sobre les qüestions relatives al ple municipal ha estat la CUP, que reclama la despenalització de l'eutanàsia. El grup municipal de la CUP portarà a debat plenari aquest dilluns una moció de suport al dret a morir dignament i per demanar la despenalització d'aquesta pràctica. Alhora, perquè hi hagi el compromís de mantenir i reforçar els diferents serveis i recursos que des de Calella s'ofereixen a les persones que es troben en l'etapa de final de vida.
La iniciativa del partit Cupaire va en la línia que l'Ajuntament de Calella i tots els serveis municipals donin informació sobre els drets de la ciutadania a l'hora d'afrontar la mort i sobre el document de voluntats anticipades.
Posar a disposició de la ciutadania totes aquelles eines que ja existeixen, facilitant, diguem, l'accés per tal que tothom sigui conscient de quins són els seus drets a l'hora, doncs, de deixar constància, doncs, això, les voluntats anticipades per quan qualsevol persona, doncs, toca afrontar el moment de la mort, doncs, poder-ho fer amb totes aquestes garanties, sobretot amb tota la informació.
La moció també proposa que el personal de l'administració local pugui certificar l'assignatura del document de voluntats anticipades o altrament anomenat testament vital.
No és una crítica a les excel·lents professionals que hi ha a l'equip del PADES o a tot el sistema d'atenció domiciliària de l'Ajuntament, no, no és una crítica, diguem, però sí que és doncs, una refrescada. I no només això, la moció també insta directament a despenalitzar l'eutanàsia, que això actualment doncs, és una pràctica que està penalitzada en el nostre país. I doncs la moció té com per objectiu traslladar la pressió al Parlament i al Congrés per tal doncs, de que hi hagi una iniciativa legislativa que despenalitzi l'eutanàsia.
A Catalunya, el 78% de la població dona suport a la despenalització de l'eutanàsia i al dret de morir dignament.
Per últim, en una entrevista a l'Info Migdia, el portaveu de la CUP ha aclarit que no consten com a partit proposant de la moció de sobre l'1 d'octubre, però que això no significa que se'n desmarquin. Es tracta d'una qüestió de terminis de la seva agenda assembleària.
Jean Catà també ha parlat d'altres qüestions, ha titllat de barbaritat la petició d'una associació de guàrdies civils perquè la Fiscalia actuï contra els participants de la Marxa Groga. Ha estat l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils qui ha demanat l'actuació de la Fiscalia contra els participants de la marxa que va discórrer entre Pineda i Calella dimecres passat en contra de la presència de la policia espanyola a l'Alt Maresme. Aquesta associació els defineix com a energúmens violents i radicals i denuncia que l'acció de protesta, un escarni, segons diuen, incrementa el dany físic que pateixen els agents i les seves famílies. El líder de la CUP a Calella denuncia que l'escrit confirma un cop més l'estratègia de l'Estat per construir un relat d'una violència inexistent a Catalunya.
Jean Catà s'ha pronunciat sobre la petició de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils que reclama identificar els participants de la Marxa Groga per incitar a la violència i a l'odi. Ho ha fet en una entrevista a l'Info Migdia.
És una barbaritat més que surt del cos de la Guàrdia Civil. Això respon diguem, a una estratègia que ja porten molt de temps diguem, portant la terme, que és orquestrada per l'Estat espanyol, de radicalització i de voler donar una imatge de violència a un seguit de protestes que són absolutament pacífiques i cíviques i legítimes que es donen a terme no només a la nostra comarca sinó arreu del país.
Catà s'ha remès als documents gràfics i audiovisuals de l'acte organitzat per l'organització política juvenil La Forja al Maresme un any després de l'aturada de País contra les càrregues de la policia espanyola per evitar el referèndum.
Per més que digui la Guàrdia Civil coaccions no hi ha ni una, senzillament el que es va fer va ser una marxa perquè quedés palès que no són benvinguts a casa nostra i que no ens agrada que ens vinguin a tonyinar les forces de seguretat de l'Estat espanyol, així de senzill.
El líder cupaire ha admès que no li resultaria estrany que la Fiscalia obrís diligències a partir de la denúncia de l'Associació de Guàrdies Civils.
Els copaires van portar ahir a Calella el fotoperiodista Jordi Borràs, qui va presentar el seu llibre Dies que duraran anys.
Un llibre amb les fotografies més icòniques de la darrera tardor, una tardor convulsa a nivell social i polític aquí a Catalunya.
Després de la presentació vam tenir l'ocasió de parlar amb el mediàtic fotoperiodista conegut per denunciar els atacs i manifestacions feixistes. Escoltem l'entrevista. Avui ha vingut a Calella el fotoperiodista Jordi Borràs a presentar el seu llibre Dies que duraran anys, un llibre que és un recull de fotografies d'una tardor calenta, una tardor que es va viure amb molta intensitat tant a nivell social com a nivell polític. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
En aquest llibre plasmes una mica com vas viure aquesta tardor. Com ho fas? Com pots triar aquests moments més importants a nivell social i a nivell polític?
Estan a tot arreu, intentant-ho, no? És a dir, jo crec que aquest llibre en part surt sol a partir del moment de que fas una selecció de tots aquells esdeveniments que hi ha hagut en un període tan complicat, tan extens, tan intens com el que hi va haver amb la tardor passada, no? El problema després és seleccionar aquells moments, no? Però el que és clau és ser-hi.
És un dels llibres que més es va vendre per Sant Jordi. És una mica una mostra de la importància que se li ha donat per part de la societat a la política, tot el que s'ha viscut durant aquests temps, aquests mesos, no?
Sí, i en part d'aquest llibre té la màgia que la gent se'l sent seu, se'l sent propi, no? Vull dir, a mi més d'un dia m'han dit que a casa el tenim amb els àlbums de fotos de la família. I això és una cosa molt bonica, no?, que tinguin, perquè tothom s'hi sent, la gent que va viure aquella tardor s'hi sent molt identificat. I a més hi surt molta gent i potser alguns hi surten, no? Vull dir que és, per mi és una cosa molt màgica el que passarà amb aquest llibre.
Quins són els moments que plasmes? Són només coses complicades, podem dir, totes aquestes manifestacions, aquestes, aquests moments més convulsos?
No, segurament això és la part més petita del llibre, no? Aquí es tracta de tot, no? És a dir, des d'un ple del Parlament fins a anar a penjar cartells per la campanya amb el referèndum, un míting d'estudiants... És a dir, evidentment, manifestacions també, no? Un tall a una vegada general. Hi ha molts moments i moltes coses diferents de la tardor de l'any 2017.
Ets molt conegut també per aquestes manifestacions de caire feixista a les que assisteixes com a periodista per il·lustrar-les i sobretot una en concret en la que tu en la teva pell vas patir un atac feixista per part d'un policia nacional. Què és el que va passar? És un moment que va ser potser una mica més intens del que t'hagués agradat.
Doncs precisament no va ser en el context d'una manifestació d'extrema dreta, perquè ja fa uns anys que més pràcticament impossible anar-hi per qüestions de seguretat, no? Perquè ja sóc una persona coneguda en aquest món, per tant m'identifiquen, m'assetgen i m'intenten agredir o m'agredeixen, no? Va ser, en aquest cas, va ser tornant d'un acte polític que no tenia res a veure amb l'extrema dreta, anant a buscar el cotxe al pàrquing, doncs em vaig trobar aquest individu al carrer. Vull dir, la cosa va anar així, no? En un moment absolutament descontextualitzat del que hagués pogut ser en una ocasió d'una manifestació.
Ara la premsa té més dificultats per informar. Tu mateix deies que t'assenyalen en aquest tipus de manifestacions. Ens estan assetjant més? Ens assenyalen?
Jo crec que sí. I a més, hem de tenir molt clar, i també des de l'independentisme, jo que em considero independentista, jo quan veig gent que rodeja un equip de la Sexta i els posa els fora caldo, no?, cridant premsa espanyola manipuladora, jo sempre intento explicar a la gent que està fent això, que estan atacant el dit, no?, del que assenyala, no? Però és a dir, el que està amb el micro, amb la carxofa, com tu, no té per què compartir la línia política del mitjà. És una persona treballadora, ja està, no? És a dir, hem de ser tots molt conscients que la premsa, no?, una cosa és el poder empresarial que representa els mitjans de comunicació, l'altra cosa és les persones que hi ha darrere d'una càmera o darrere d'un micròfon, no? Vull dir, i en aquest sentit s'ha de tenir molt clar que la premsa se l'ha de deixar treballar. El que és evident és que a Catalunya tenim un problema amb els periodistes en el context de manifestacions espanyolistes. És a dir, estem parlant de desenes d'agressions en aquest últim any. No d'increpar algú, no? Evidentment que no s'ha d'increpar ningú. En el context de les manifestacions independentistes, sí, s'increpa, però no s'agredeix. En el context de les manifestacions espanyolistes s'agredeix, no? Vull dir, fa més d'un any que els treballadors de TV3 no poden anar amb el logotip de TV3 a cobrir manifestacions espanyolistes perquè són agredits pel simple fet de ser de TV3. Fins i tot no fa gaire va rebre un càmera de Telemadrid en ser confós per un càmera de TV3, no? Per tant, tenim un problema molt greu.
Sempre s'ha dit que hi ha una frase que és una imatge val més que mil paraules. Com a fotoperiodista, subscrius aquesta frase?
No, jo acostumo a dir que una foto, si va acompanyada de mil paraules, doncs encara és millor, no? Per què? Perquè una foto, una imatge s'ha de contextualitzar, l'has d'explicar, és molt fàcil manipular amb una fotografia si no expliques el context amb què s'ha fet i què vol dir aquells elements que surten a la foto, no? Per tant, crec que és important, no?, acompanyar una imatge de paraules.
En el teu llibre mostres la tardor de l'any 2017. Com preveus que serà aquesta tardor?
Per ara està sent mogudeta, no? Potser no en el sentit que voldríem, però està sent intensa. De fet, jo crec que aquesta intensitat política hi serà fins que no hi hagi una solució a aquest malestar de milions de catalans que volen que el seu país sigui independent. Hi haurà tardors, primaveres i estius calents. Vull dir, això és una evidència.
Creus que hi haurà una solució?
Tard o d'hora sí, més tard que d'hora, perquè la tesitura dels successius governs espanyols és qualsevol cosa menys trobar la solució, però el que ve a la fi això el que farà és engruixir les files de l'independentisme i arribar un moment que la cosa caurà pel seu propi pes.
Jordi Borràs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
Calella i som sempre.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt, durant 4 generacions oferint materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93 769 0634. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
Què és per tu ser voluntari?
Per mi és dedicar part del meu temps a les persones ingressades, a les seves famílies, i així millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta és la Teresa. Fa 2 anys que és voluntària d'hospital. Disposes de temps lliure i t'agradaria ajudar els altres? Col·labora amb els projectes de voluntariat de les associacions vinculades als centres de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escriu-nos un correu a voluntariat@salutms.cat.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
7:52, provaran un mono de triatló intel·ligent durant l'Ironman Barcelona. Incorpora uns dispositius sensorials i electrònics que permeten monitoritzar les constants vitals de l'esportista mentre faci les proves de cursa, peu i bicicleta, com ara el ritme cardíac o la respiració. Les dades s'emmagatzemaran en un aparell electrònic lleuger i de petites dimensions adaptat a la indumentària que ha dissenyat l'empresa mataronina Hoco, especialitzada en roba esportiva.
Ho ha explicat la directora de la Unitat de Teixits Funcionals d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, Virginia García.
Vam considerar una oportunitat molt bona el poder col·laborar amb una empresa del Maresme que fabrica roba esportiva com és Hoco, roba esportiva d'alta qualitat, i intentar integrar aquests dos elements, no? La roba esportiva, que va molt a prop del cos dels atletes, amb aquest dispositiu que hem desenvolupat nosaltres en tecnologia pròpia d'Eurecat per monitoritzar certes coses vitals. Que el dispositiu està integrat d'alguna forma a la roba i que permet que gràcies al fit que té aquesta roba esportiva a sobre del cos de l'atleta, aquesta monitorització sigui molt precisa.
L'esportista suís Stefan Daubalder s'enfondrà al mono del triatló intel·ligent que es validarà aquest diumenge en el marc de la celebració de l'Ironman Barcelona. Portarà el dorsal 1056.
El pas dels esportistes per la Nacional 2 durant el circuit de bicicleta farà que s'hagi de desviar el trànsit rodat per l'autopista C32 a l'alçada del Rierany dels Frares en direcció a Barcelona i a l'alçada de Sant Pol en direcció a Girona. A partir de les 7:30 del matí, de 7:45 tampoc es podrà circular pels carrers Rierany dels Frares, Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Francesc Macià i Nacional 2 des de la rotonda de la Riera fins la Roca Grossa.
Quan a l'aparcament, a partir de les 6:45 del matí fins que finalitzi la prova ciclista, no hi podrà haver cap vehicle estacionat al Rierany dels Frares, en Sant Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Nacional 2 i Nacional 2 de Francesc Macià fins a la Roca Grossa. No es podrà entrar ni sortir dels aparcaments de les Palmeres, Renfe i Camí de Mar entre les 6 del matí i fins que acabi tota la prova, que ara ha afectat el servei de bus de Pineda a Calella i el que connecta amb l'aeroport de Barcelona al Prat. Entre les 6 del matí i les 6 de la tarda s'han previst recorreguts alternatius.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canta al Mar és el Festival de Corals Internacionals que desestacionalitza la temporada turística aquí a Calella. La setena edició de l'esdeveniment cultural tindrà lloc del 24 al 28 d'octubre. Comptarà amb la participació de cantaires de fins a 24 nacionalitats, tots ells allotjats en establiments hotelers de Calella. Així ho ha assegurat el director de Relacions Internacionals d'Intercultur i director també de Viatges Tauro, Marc Moreno, en una entrevista avui al programa La Ciutat.
Canta al Mar reunirà 46 corals de tot el món a Calella. Creix la participació a l'esdeveniment que aprofita el potencial de la música com a llenguatge internacional i que es converteix en un intercanvi de cultures. Des de l'organització s'han donat xifres de l'impacte que tindran al sector turístic local. Es preveu una ocupació de poc més de 3.200 llits.
Des de la Xina, passant per Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Indonèsia, Israel, el Japó,
imagina't,
Lituània i Letònia, Noruega, Filipines, Romania, Rússia, Sèrbia, Eslovènia, d'Espanya en tenim, de Suècia en tenim, dels Estats Units d'Amèrica en tenim. Aquest any tenim 46, 42 oficialment inscrites a la competició,
sí.
Més 4 que volen fer més aviat els concerts amistosos i la part folklòrica. Això es tradueix amb llits amb 3.241, si no m'equivoco.
Aquesta serà la setena edició del Canta al Mar, que s'inaugurarà aquest dimecres 24 d'octubre amb un gran concert de benvinguda i la de les corals participants a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella a les 9 del vespre. L'entrada serà gratuïta.
Aquest cap de setmana hi haurà també altres esdeveniments, és hora de conèixer-los. Paula, bona tarda. Quins són aquests esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana?
Bona tarda. Serà la segona setmana de l'Oktoberfest a Calella, un festival d'origen alemany en el que actuaran diverses bandes de música de diferents països europeus a l'Embalat de Mar. Dissabte 6 d'octubre comença amb l'Iron Kids, el passeig de Manuel Puigverd a les 10 del matí, organitzat pel Club Triatló Costa de Barcelona Maresme. També a la Biblioteca de Calella, a les 11:30 del matí, a l'Espai del Conte, Monstres, explicat per la Gisela Llimona. I per la tarda, el documental d'octubre, crònica de l'1O a Calella sobre el referèndum d'independència de Catalunya, un documental centrat a la nostra ciutat. La gala d'estrena començarà a les 7 de la tarda a la Sala Mozart.
I en esports, torna un cap de setmana de competició esportiva amb el repte del Club de Futbol Calella de mantenir-se invictes en Lliga. Juguen contra el Masnou a domicili a 7:45 i la Unió Esportiva en Vol Calella juga el segon partit de Lliga contra el Sant Martí Adrianenc. Serà el seu primer partit com a local aquest diumenge a les 6 de la tarda. En bàsquet, el Fundació Miquel Valls jugarà a la pista de l'Argentona aquest dissabte a les 6, el segon partit de Lliga de l'equip que entrena Àlex Muñoz, amb els que volen sumar la seva primera victòria. En tenis taula, el Suris Calella s'enfronta dissabte a les 5 al Santa Eulàlia d'Eivissa. Les calellenques han viatjat sense Sofia Xuanzang, que està de baixa, i el Termotur masculí, de la seva banda, intentarà sumar els seus primers punts a pista de la Selva dissabte a les 5 de la tarda.
Meti Polit us ofereix el temps.
Abans de conèixer la previsió meteorològica ens acompanyem del nostre company Jordi Tenma. Moltes gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns.
I hora de conèixer què ens depara el temps de la mà de Francesc Figuerola del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres continuem tenint un temps realment molt tranquil, poc vent, temperatura novament elevada. Al migdia la temperatura o la màxima s'ha arribat a 28 graus a Serós i en el cor del Pirineu la màxima oscil·lava entre 23 graus a Das, 22 a Puigcerdà i 26, per exemple, a Tremp. Per tant, ambient càlid a tot el país. Tot això acompanyat de vent de component sud i est, fluixen cops moderats i la situació marítima s'ha tranquil·litzat, però persisteix maror i mar de fons de component est. Per tant, divendres tranquil, al final del dia tornaran a arribar núvols baixos a punts del litoral. No descartem que fins i tot en el litoral sud pugui arribar alguna tímida precipitació. Aquests núvols baixos persistiran demà fins a mig matí a l'aquí a la vinya de la costa, litoral i perlitoral, després ja desapareixeran. Per tant, al migdia s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general. Però a partir d'aleshores arribaran núvols alts i prims, espessos a la zona del Pirineu i allà, en el sector occidental, descarregaran algun ruixat Pirineu i Prepirineu. També en el Pirineu Oriental podran arribar.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 55 878. Neti Polit.
Tram final de l'informatiu, recordem com sempre la farmàcia de Guàrdia per aquesta nit, que serà la farmàcia Franci Torres, situada a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, número 61 de Pineda de Mar. Nosaltres hi tornarem com sempre el dilluns. Aquest cap de setmana podran seguir en directe la retransmissió del partit de la Unió Esportiva amb el Calella i també l'Ironman. Que passin molt bon cap de setmana.